Radio Astel.
Us hem explicat des que hem arrencat el programa ja fa pràcticament 3/4 d'hora. A dia d'avui, potser us semblarà mentida, però hi ha més de 200.000 ciutadans a Catalunya que no poden baixar a cap punt del seu poble i acostar-se a l'oficina bancària i treure diners, per exemple, perquè no hi ha oficina i perquè tampoc hi ha caixer automàtic. De fet, a la meitat dels pobles de Catalunya, que en són més de 400, actualment no hi ha ni oficina ni caixer automàtic. Estem al segle XXI, eh? No hi ha ni oficina ni caixer automàtic. Dic això del segle XXI no perquè siguem molt moderns, sinó perquè estem absolutament lligats als bancs, perquè qui més qui menys té la sort de cobrar un salari o de cobrar una prestació o de cobrar la pensió. Res de tot això no es pot cobrar sense tenir un compte bancari. Per tant, sí o sí, tots a dia d'avui hem de tenir un compte bancari. Ara, això a Catalunya no es tradueix en que tothom pugui tenir a prop una oficina bancària. I no només això. Què passa amb les persones que tenen les oficines a prop? Doncs que els bancs estan canviant el seu model de negoci, que cada vegada s'estan modernitzant més. Digitalitzant-se, se'n diu. Tenim aplicacions que ho poden fer tot. I què passa amb aquelles persones que no saben manegar-se amb la tecnologia, que no saben utilitzar correctament els caixers automàtics? Què passa amb tota aquesta gent gran que entren a les oficines i els diuen és que ara això a aquesta hora ja no ho pot fer? És que aquell senyor que abans, o senyora, que abans la tenia com a caixa o caixer ja no existeix? Perquè és una figura que ara no tenim i li diuen ho pot fer amb el caixer automàtic i ja hi tornem a ser, utilitzar la tecnologia. De tot això avui en volem parlar. Per fer-ho hem convidat la Isabel Pons, que és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i d'Assegurances de Catalunya. Com estem? Molt bon dia, senyora
Hola,
Pons. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. I amb en Josep Carné, que és el president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya. Com estem, senyor Carné? Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, un plaer escoltar-los. Evidentment, a mesura que els anem escoltant i després també temps de tertúlia, si es voleu posar en contacte amb nosaltres i explicar-nos quina és la vostra realitat, el nostre telèfon és el 93409-2771 i també tenim un WhatsApp 663-993062 i estarem encantats d'escoltar-vos. Senyora Pons, hi ha molta gent que se sent abandonada per la banca a Catalunya.
Evidentment, per un motiu el que tu deies, no? Aquesta concentració bancària i aquest oligopoli que s'està començant a donar en molts municipis en el que hi ha, que no hi ha aquest servei directament, hi ha un altre, i altres en el que hi ha una entitat o dues entitats i es dona aquesta situació, no? Que si és d'una altra entitat no tens aquest servei. Hem de treballar amb dues vies, o en tres vies, diguéssim. Per una banda, que qualsevol usuari bancari tingui accés a aquests serveis. Per una altra banda, hem d'anar fent molta formació perquè vagin coneixent i es vagin apropant a la banca online, i per una altra banda garantir que davant de qualsevol mala praxis bancària pues, sàpiguen com reaccionar i com fer com exercir els seus drets de reclamació, que sembla senzill però no ho és, perquè la banca ja sabem que és molt poderosa i que el que fa és posar moltes traves perquè puguis tirar endavant una reclamació. I això, pues, dintre d'aquest oligopoli que parlem, no s'està transposant la directiva europea de reclamacions en aquest sentit, que ja hauria d'estar feta. Doncs en aquest moment s'està proposant, ho parlàvem abans amb el senyor Carné, que pugui haver un servei del servei d'atenció al client 24 hores. Serà tecnològic? Serà amb telèfon? Bueno, que sigui. Doncs el que també ens trobem en aquest moment és que les persones que no tenen molts coneixements informàtics es troben amb víctimes de fraus, perquè en aquest moment el tema de les clonacions de targetes, l'ús de la targeta per al sistema contactless, fins al punt de que hi ha estafadors, que són així, que són capaços de convèncer una persona perquè baixi al caixer i faci una operació. Doncs hem de formar-los perquè sàpiguen detectar aquestes situacions, que ningú dona diners per res, vull dir, que sàpiguen els processos i que dintre d'aquestes operacions fraudulentes doncs, hi hagi un accés a la entitat en qualsevol moment perquè sigui ràpid. No pot ser que una persona tingui un problema un divendres a la tarda i que fins al dilluns es trobi que realment a correcuita fa coses però no les suficients o ara, no les correctes.
Ara parlarem de la digitalització i dels problemes que implica la digitalització, però d'entrada hi ha aquesta qüestió territorial que, per exemple, impedeix posar aquestes reclamacions, que és aquest tancament que hi ha hagut de moltes oficines. Catalunya era un país on tu sabies que pràcticament anessis on anessis trobaries un caixer automàtic perquè hi havia molts pobles que es vertebraven, no?, al voltant d'una plaça, una bústia i una oficina bancària. No? I tu sabies, diguem-ne, que això pràcticament hi era a tot arreu. I ho sabies quan anaves a trepitjar pel territori i la gent del territori sabien que tenien oficines que estaven a prop. Ara hi ha persones que han de fer 20 i 30 quilòmetres per anar a un caixer automàtic a treure diners. Ja no parlo de presentar una reclamació o una gestió que pots dir, mira, escolta'm, doncs s'ha d'anar fins a no sé on perquè el poble ha marxat l'oficina però ens han deixat el caixer automàtic. És que ni això. És a dir, és que quan cobren la pensió, si volen anar a treure diners, s'han d'organitzar per agafar un cotxe i anar-se'n a 20 o 25 o 30 quilòmetres per treure diners d'un caixer automàtic.
Bueno, perdó. O l'altra alternativa, que és que l'Ajuntament pues, faci l'esforç de posar a disposició del banc, tot i que el banc hauria de tenir suficient capacitat i diners i de tot per fer-ho, que el banc hagi de buscar un lloc on poder posar un caixer perquè la gent pugui fer aquestes operacions. Doncs és que hem arribat a un punt en què és el que tu deies, no? Estem al segle XXI, doncs què és el que està passant? Bueno, pues que estem en un altre món, estem en la revolució digital i no ens queda altra que a poc a poc anar integrant aquestes coses i anar fent formació, o sigui, anar capacitant a la gent perquè a poc a poc sàpiga accedir a la seva banca online amb seguretat.
Senyor Carné, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, deia dues coses, ara la Isabel, que jo crec que són importants, no? Que deia digitalització i formació. La formació, sobretot en la gent gran, de moment no ha arribat i la digitalització, més que entrar a poc, ha sigut un tsunami. D'un dia per l'altre, pràcticament, s'ha decidit que la via és la digital i això genera una bretxa dramàtica amb molta gent gran a dia d'avui.
Sí, aquesta bretxa no únicament és la bretxa de tindre habilitats per poder accedir-hi, sinó primer que tot hi ha una bretxa que és la de l'accessibilitat. No tothom té accés a internet, no tothom té accés a poder entrar a una línia directa. No? Per què això? Perquè a Catalunya més d'un 40% de les llars que tenen només persones més grans de 65 anys no tenen internet. Per tant, aquests ja queden excloses, per una banda. I després, per l'altra, ve les habilitats. La gent gran, habitualment, no tenim un telèfon intel·ligent, no tenim una tablet que ens pugui donar resposta a molts dels problemes que tenim. Per tant, tenim dos problemes. Tenim una bretxa d'accessibilitat, una bretxa d'habilitats, i això forma part de que al final tenim una bretxa d'ús. No podem utilitzar els mitjans per poder tirar endavant. I després, com dèiem, si un 1,3% de la població de Catalunya no té accés a un caixer, com ho solucionem? El problema de solucionar-ho és donar les meves dades a una persona teòricament de confiança perquè puguin anar a desplaçar-se amb el que deies, amb 30 o 40 quilòmetres per poder fer la gestió bancària. Què passa? Estàs delegant els teus recursos, la teva activitat financera, a una tercera persona. I això estem parlant sobretot molt dels maltractaments de persones grans i quan entrem en el món de les persones maltractaments parlem dels maltractaments econòmics. I aquí donem la facilitat o la possibilitat de que les persones grans puguem ser maltractats, encara que sigui per un fill o per una persona de confiança perquè li estem depositant en ell. Ah,
maltractats, estafats i havent de donar, diguem-ne, és com pràcticament donar la porta de casa, no? Però no. En aquest cas dels teus ingressos.
Aquí està, i que dona la sensació de que t'estan controlant què és el que estàs gastant. I és el que dèiem, t'estàs gastant amb xutxes els diners que et dono al cap de setmana si tens fills petits, vull dir, doncs una mica estàs controlant aquest tema. Per tant, aquest és el gran problema. I aquest gran problema que estem parlant del món rural, doncs clar, el món rural ha agafat i en poc temps han perdut escoles, han perdut farmàcies, han perdut centres d'atenció de primària i ara han perdut ja també els bancs. Però als grans capitals també està passant això. Què està passant?
Sí, però ara entrem en les grans capitals, eh? Però hi ha una qüestió en el territori que és que a més s'està envellint. És a dir, a mesura que el territori es va envellint i, per tant, aquest tipus de serveis que vostè ara feia referència aniran sent cada vegada més necessaris, el que està passant és que mentre la gent es va fent gran, aquest tipus de serveis van retrocedint.
No és clar, perquè la banca què està fent? Hi ha aquella famosa frase, hágaselo usted mismo. No? I, per tant, ja t'ho faràs tu i aquí espavila't. I aquest espavila't, el que passa és que al final caus en paranys complicats, com són les famoses estafes, i a més la banca després es diu no, és el teu problema aquest, no és el meu problema. Per tant, el valor més preat que teníem les persones grans fa uns anys enrere era una llibreta, la llibreta d'estalvis. I amb això nosaltres anàvem al banc, teníem una persona de confiança que ens coneixia, que ens coneixíem, que sabíem quins problemes teníem a nivell personal i a nivell familiar, i fent l'anotació de la compta. Mira, avui vinc a buscar, si parlem temps enrere, parlàvem amb pessetes, vinc a buscar pues, 5.000 pessetes. Pues, agafava i te les donaven i ja està. Això s'ha perdut, una llibreta no serveix de res. I, per tant, hem perdut aquest valor tan preat que teníem ja no existeix. Ara el problema que tenim és de dir com gestionem els meus recursos. I aleshores o tens algú que t'ho faci o bé tens problemes i pots caure en paranys molt complicats perquè la banca bueno, és una oficina d'aquestes que cada dia et canvien el gestor, per tant s'està deshumanitzant el contacte que tens amb la gent. I aquí és on tenim nosaltres el gran problema. No?
I entenc, Isabel, que aquí és molt important explicar-li a la gent que s'ha de ser molt recelós en donar les dades bancàries, malgrat que en alguns punts de Catalunya hi hagi gent que s'hi està trobant, diguem-ne, i que no tingui alternativa, però que ha de ser molt curós de quines persones tria, com les tria, i tenir molt clar que està dipositant una cosa molt important en aquella persona si li està donant, per exemple, una targeta de crèdit i un PIN per dir-li vés en aquell caixer i treu-me els diners que necessito per passar aquesta setmana o els pròxims 15 dies, no?
Bueno, doncs aquesta és una part, no?, en la que tu li estan donant aquesta targeta concreta, aquest PIN concret. Entenem que aquesta persona és de confiança, doncs, però no és l'única possibilitat que t'enganyin, no? I s'ha de tenir molta cura exactament amb les contrasenyes, no donar-les, no tenir-les a prop de la targeta. Sembla que no, m'he oblidat i la tens a la cartera, doncs s'ha de fer l'esforç de memoritzar-ho, de crear-te un codi perquè ningú pugui accedir a la teva targeta, a la teva cartera i que es trobi allà tota la informació. Bueno, i després tenir molta cura d'aquesta targeta, d'aquest document, de com el tens, d'on el tens, i que la gent gran no té malícia. Ho hem vist, venim de preferents, venim de coses així en la que depositaves la confiança, com bé deia, en la persona de l'entitat. Però és que en aquest moment aquesta falta de malícia porta que si et truquen per telèfon realment et confies en la persona que t'està trucant perquè s'identifica en la teva entitat, en la teva oficina, perquè ha trobat sap on sigui el teu DNI, ha trobat, jo què sé, fins un paper a la bústia, a la papelera, a la brossa, que tenen molta informació i saben com accedir a aquesta informació. Doncs no poden, han de ser recelosos quan reben una trucada o quan reben una carta a casa o quan reben un missatge per WhatsApp perquè sembla que és la seva oficina. Doncs recordar que l'oficina mai demana dades, ni de PIN, ni de contrasenyes, ni de claus que es pugui tenir, no fan aquest servei. Per tant, s'ha de recelar, no?, de qualsevol persona o contacte o SMS o mail en el que t'estiguin demanant dades personals o qualsevol tipus de contrasenya. I posar-ho, evidentment, primer en coneixement de l'entitat. Per això volem que aquest servei 24 hores estigui el més aviat possible accessible i que, evidentment, sigui totalment aliè a l'activitat de l'entitat financera, que és el que ha de ser. Sembla que en aquest moment el servei d'atenció al client no és el que hauria de ser perquè està molt al servei de l'operativa bancària. Doncs s'ha de separar molt més aquesta activitat i que això funcioni.
Clar, perquè sí, hi ha una cosa...
Si em permets, aquesta és jo crec que és l'excusa que et dona la banca quan t'han copiat o t'han falsificat o t'han obtingut les dades. Tu has donat les teves dades. I com que tu has donat les teves dades és el teu problema. I per què? Perquè és molt fàcil clonar una targeta, és molt fàcil, un cop han entrat, fer el que vulguin. Per tant, no hi ha una dificultat de que dius, bueno, mira, m'han clonat la targeta, aleshores el que fan és d'entrar al teu compte i fer-te les operacions que vulguin fer. Per què? Perquè, com diria online, no hi ha un filtre rigorós com perquè això no pugui passar. Volia dir que aquesta és la gran excusa. El banc diu, no, noi, espavila tu, per què vas donar les teves dades? I els especialistes, els professionals, que són capaços d'extraure les dades d'una forma, bueno, no diré que fàcil, però sí que són professionals per fer això. I és com els que entren a casa i diuen, com puc entrar a casa meva si tinc un pany de seguretat? Perquè són professionals i saben què és el que poden fer, quan ho poden fer i com
va dir. Sí, però aquí hi ha una bretxa de seguretat, si em permet l'expressió, pel que estem explicant clarament, que és aquesta falta d'autonomia de molta gent gran, que a vegades la porta l'han d'obrir, és a dir, no cal que forcis la porta, no? Sinó has d'acabar entregant-ho les dades a algú que et sembla de confiança, no? I aquesta persona et pot fer una malifeta. Abans de tallar, quan em deia una cosa, el que passa quan estàs al territori, què passa quan estàs a les grans ciutats? A les grans ciutats d'entrada passa que la manera de funcionar de les oficines bancàries també està canviant. Sí, i sí, l'atenció que rep la gent gran i la gent jove, però en la gent gran és especialment delicat, que cada vegada és més difícil poder fer gestions amb una persona.
No, perquè les oficines també han tancat a les grans capitals, i aleshores el que tenies que estava enfront de casa teva o estava molt a prop, ja t'has de desplaçar bastant espai. I com a exemple, l'altre dia jo vaig rebre, o sigui, a la FATEC, vam rebre una trucada d'una persona que ens deia, escolta, a veure què podríem fer. Jo estic vivint a Can Baró i ara tenia una oficina de caixa molt a prop i per poder cobrar la pensió he de baixar fins a la plaça Sant Lleí. Aleshores, el que passa que la tornada d'anar cap dalt és complicat. I els taxistes ja ho saben i venen allà per recollir la gent i pujar-los, no? Evidentment, pagant, no gratis. I em deia, per la mateixa manera que ho saben els taxistes, ho saben també els cacos. I aquest és el gran problema. I estaven demanant a veure què podríem fer nosaltres.
És a dir, tenen un problema de seguretat perquè al principis de mes, gent que vol robar gent gran, saben que és el moment d'acostar-se a aquella oficina
llunyana.
Exacte,
perquè saben que venen, que han de vindre d'un lloc llunyà i per tant... Per aquest no és un problema que hi ha únicament aquí a Espanya ni a Catalunya, és un problema que està a nivell mundial, a Europa. I sempre nosaltres tenim... contacte o formem part d'una entitat a nivell internacional que se'n diu Eix Plataforma Europa. I aquesta plataforma, que està tota Europa, estem molt posats a la Unió Europea. I en aquests moments la Unió Europea està fent un llibre verd, que després ho volen transformar en un llibre blanc, per veure que aportem totes les entitats que formem part de gent gran, vam fer aportacions a nivell de pensions, a nivell de dependència, a nivell de solitud i tots els problemes que puguem tenir. Però concretament hi ha una pregunta que hem de contestar que diu com pot la Unió Europea donar suport a la gent gran vulnerable que no estan de condicions de protegir els seus propis interessos financers i personals? Vol dir que reconeix la Comissió Europea de que hi ha un problema i que hem d'intentar trobar-hi solucions a nivell global. No hi ha a nivell de que ens ho solucionem aquí a Barcelona o que ens ho solucionem a Catalunya perquè hi ha molts pobles o a nivell estatal perquè la meitat de les oficines hi han plegat, sinó que a nivell europeu tenim aquest problema i hem d'intentar trobar respostes i solucions, no? Perquè, clar, abans de la pandèmia hi havia, deien que com un 70% de persones grans que no tenien habilitats per poder treballar a internet i la banca online. amb el tema de la pandèmia, el que ha passat és de que això s'ha reduït al 50% i escaig. Vull dir, hi ha hagut gent que s'ha format, hi ha hagut gent que s'ha preparat, hi ha hagut gent que s'hi ha treballat, però segueix sent de que hi ha pràcticament la meitat de les persones grans que no tenim habilitats per poder donar resposta a aquests problemes.
I són persones que poden no tenir la capacitat per gestionar ells mateixos digitalment la necessitat que tenen, però que quan s'adrecen a les oficines bancàries per com s'està canviant el model també d'atenció, es troben que no els poden solucionar perquè els diuen és que això només pot venir de 8 a 9 del matí o només pot venir de 8 a 10 o això ja no li podem fer nosaltres i ho ha de fer vostè sol a través del caixer automàtic perquè ja els hem fet cada vegada més funcionals, però hi ha persones que no s'aclareixen perquè pot ser que hagin de fer un cobrament o pot ser que hagin de pagar un rebut o un impagat i que se'ls faci un món operar amb una màquina i que no tenen el referent de la persona a l'oficina, no?
Sí, esclar, però la resposta que et donen és que tu amb el seu dia vas fer un test d'idoneïtat i amb la qual vas donar unes respostes de que tenies habilitats per poder fer això, perquè van fer un test que és enorme. Que això que posem, sí, no, una mica, o, bueno, va, posa. Si dius que no a tot, ojo, que llavors no podrem gestionar els teves comptes. Per tant, t'estan forçant a que tu tinguis que dir que sí, que en saps una mica. I al final, quan tu tens aquest problema, et diuen, tu veus que ja tens habilitats, perquè amb el test que m'has donat m'has dit que sí.
Això és un problema, Isabel, que esteu detectant, aquesta gent gran, diguem-ne, que no tenen l'habilitat de manegar-se amb els caixers automàtics i que aquesta modernització en la manera d'atendre a les oficines bancàries està deixant incapacitada aquesta gent que necessitaven, no? Deia abans, posava l'exemple el senyor Carné, d'anàvem amb la llibreta, era més que anar amb la llibreta, no? Era anar una persona de confiança que sabies, ho diré planerament, que t'ho arreglaria tot, no? Tinc aquest problema, necessito això, no s'amoïni, senyor no sé què, o senyora tal, jo li faré, no? I ara arriben i li diuen, vostè té aquest problema? Allà té un caixer automàtic, no?
Sí, sí, la realitat ara és aquesta. Vull dir, hem passat del tema preferents que anaves allà a l'oficina o hipoteques, vull dir, són els dos temes grans d'aquests últims anys, a fer aquesta concentració bancària arrel del problema de les caixes. També és cert que el que es plantejava quan es va fer aquesta concentració bancària era que poguessin, que aquestes fusions fossin amb entitats europees, de manera que hi hagués una més integració de la banca europea i només va ser una concentració a nivell espanyol amb la que s'han quedat 5 entitats amb l'oligopoli que parlàvem. Doncs les oficines s'han anat canviant, sembla que vagis a prendre un cafè en compte de fer operacions bancàries. Et trobes que abans la gent gran es podia entrar, podia seure's, ara no, ara hi ha un atril i a l'atril et deixen passar o no et deixen passar. Un altre problema en què es troba la gent gran és el fet de signar les seves operacions amb una tableta, en la qual tenen la sensació de que bueno, han signat, val, però és que han de reclamar aquest contracte que estan signant en la tableta i els hi han de donar. Això normalment no ho saben, no són conscients. L'altre problema que tenim és que ja no reben tantes comunicacions a casa per correu postal. Això va molt alineat amb el tema de la contractació de la banca online, que amb aquest fet, si no dius que vols les comunicacions a casa, ja queda dit amb aquest contracte que reps totes les comunicacions a dintre de la banca online.
És a dir, d'entrada, si tu no ho demanes, quan tu contractes el que sigui, una de les clàusules dirà que totes les notificacions les tindràs en el teu apartat personal de la banca online. I per tant, a
Exacte.
Casa s'ha acabat rebre rebuts, s'ha acabat rebre extractes.
Exacte. I si vol el rebre a casa, tens una comissió de correus.
És a dir, et
no
pagues
és gran,
la carta.
Però sí, evidentment. Doncs un altre problema que tenim és les comissions lligades amb tot això. I després, el que tu deies, o sigui, vas allà i hi ha operacions d'ingressos, de treure diners, pagament d'impostos, algunes cosetes que ja et porten al caixer, que ho has de fer amb el caixer. I et trobes en que, pel que sigui, no són caixers adaptats, tot i que sí que s'ha fet alguna models no, de caixers més nous, més adaptats, la gent gran no es troba perquè no veu els números, perquè el reflexa la pantalla, per molts problemes, i es troben que la persona que està allà no els hi ajuda amb aquestes gestions. Doncs tot això, clar, ho veiem i tot això és un problema. La gent de l'entitat està per treballar per a aquestes persones grans. Hem de tenir en compte...
Al final són clients com qualsevol altre,
exacte,
no?
Exacte, però és que, a més, hem de tenir en compte, i amb això potser acabo, tenir en compte que el Codi de Consum i la normativa de protecció als consumidors considera que la gent gran és un col·lectiu especialment protegit. Per tant, és que se li ha de donar aquest servei. Doncs els estem deixant triplement desprotegits. Per un tema, perquè no els atenen correctament, per una altra banda, perquè no tenen informació digital i, per una altra banda, l'entitat tampoc està fent aquest esforç d'ajudar-los a conèixer la banca online, d'ajudar-los a que sàpiguen com gestionar la banca online, quines opcions tenen, i després hi ha un altre tema que també és important. No és el mateix entrar a la banca online des del teu portàtil que entrar a la banca online des del teu mòbil. Doncs el mòbil és una aplicació i està més restringida. Per tant, aquesta informació, la gent gran que té accés a la banca online tampoc el controla. Sembla que el fet d'entrar a la banca amb el mòbil ja pot fer de tot. I hi ha coses que estan una mica restringides.
A veure, Josep.
Sí, no, jo si proposo un parell de punts d'intentar per veure la magnitud del problema,
sí.
Com s'estan espavilant alguns països o alguns pobles per poder trobar, dir, persona gran, tindre diners amb efectius. Amb alguna solució el que hem fet és anar a un súper i en comptes de comprar un paquet de llenties i un paquet de cigrons, van a la Tarja i li diuen, pues doni'm 20 euros. El senyor del supermercat tecleja o no, passa per els 20 euros i els hi dona els 20 euros. Jo no sé si després fiscalment això quins problemes pot tenir. I l'estaven recomanant de que això es fes pues, en llocs de confiança. En llocs de confiança per a les persones grans pues, és la farmàcia. És a dir, la farmàcia que fes aquesta activitat de banquer. Per això no és la solució, ni molt menys. Un altre tema que s'està ara posant en marxa tot arreu. Hi ha uns caixers, que em sembla que es diu un ATM, que estan, que pots anar a treure diners, que no està clar si és d'un banc, no és d'un banc o d'en qui és. I aquest caixer el que està fent és cobrar-te comissions cada vegada que treus diners. Per tant, aquí hi ha dos factors, i el que deia la Isabel, de dir formació per la gent gran. Però jo crec que més que formació hi ha d'haver acompanyament i que tinguis garanties de que algú t'ajudarà a solucionar els problemes. I al final en sabrem. Jo sempre poso per exemple el de dir el metro, si vols pujar al metro a Barcelona, has de fer una operació telemàtica, has de posar la targeta o els diners en una màquina per treure el bitllet. Si no, no pots entrar. I anem a pres tots. Primer tots anàvem a la guixeta a comprar el bitllet. Anem a pres. Per tant, si ens donen formació a l'estació aquí a Sants, com volies comprar un bitllet de tren, hi havia algú que t'ajudava a comprar el bitllet. No sé si encara hi és o no, però hi havia aquest acompanyament. I aquest acompanyament és el que fa falta a les entitats bancàries. De que dius, bueno, mira, això. I el primer dia, perquè al final, si vas a la caixa i dius, no, jo no vull anar al caixer, vull que em donguis tu els diners, et cobren una comissió. I el Banc d'Espanya et diu de que sí, que entén de que es cobri comissions perquè els bancs pues, no estan guanyant els diners que haurien de guanyar. I això és molt fort, eh?
Hem obert les línies telefòniques, us hem dit que si us heu trobat en alguna situació, ens volíeu explicar què és el que esteu vivint, ho podíeu fer a través del 93409-2771 o enviar-nos notes al 663-993062 a través de WhatsApp, al 663-993062. Una de les persones que ha trucat és la Montserrat. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
En quina situació us trobeu vosaltres amb la vostra entitat bancària?
Sí, és la Caixa, exactament. Nosaltres som una entitat, una associació, doncs, que un cop a l'any doncs, cobrem la quota del rebut de l'associat.
Sí.
Llavors, jo ja entro online, ja doncs, tenim relacions online i, bueno, faig moltes coses.
Sí.
I últimament, doncs, ara també, em van dir doncs, totes les modificacions per al cobrament dels rebuts de principi d'any doncs, se les han de fer vostès. Fa un mes em van dir que no, que els hi enviés. I ara em van dir, diu, no, s'ho ha de fer vostè. Dic, escolti'm, i com ho hem de fer? Diu, miri, aquí hi ha un número de telèfon, vostès truquen aquí i els hi diran el que han de fer. jo el que em queixo és perquè et cobren online, et cobren el manteniment, et cobren el rebut, cada rebut, fas tu la feina, et cobren les comissions si vols que t'enviïn les cartes i a més has de fer tu la feina. I jo els dic, escolti'm, potser que són vostès que ens han de pagar
Perquè són vostès els que acaben tenint la feina, no?, de la gestió.
I bé, nosaltres fem tota la feina i bueno...
I això entenc que vostès fa temps que treballen amb aquesta entitat i que fins ara doncs, ho havien anat fet ells i que de cop i volta, amb els canvis que hi ha en aquest model de banca, han arribat a aquest punt.
Efectivament, inclús, doncs és allò que dius, bueno, segons el gestor que tenies, t'ho feien. L'any passat encara m'ho van fer i aquest any primer em van dir, sí, vostè m'ho envia, i ara fa cosa de 3 setmanes em van dir, no, dius, ho ha de fer vostè. Dic, ah.
I la manera d'ajudar-la és truqui en aquest número.
Exacte, truqui aquell número, i encara no ho he fet, perquè em fa mal l'estómac i tot de pensar-hi, que tinc d'agafar un telèfon i que m'han de donar les instruccions. Bueno, no més que res.
No, doncs, Montserrat, gràcies per la confiança, per trucar i per explicar la situació.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Per la possibilitat que m'han donat.
No, faltaria més. Moltes gràcies per la trucada. Feia que sí en sí. Josep el feien que sí amb el
cap. Aquest és el problema que estava comentant, de que el Banc d'Espanya diu de que cobrar comissions diferents del que estaven cobrant, vull dir que ho trobava totalment normal perquè s'ha d'ajudar els pobres bancs que deixen de tindre més benefici. I com que tenen poc benefici, pues que cobrin comissions per aquesta banda. I això és el que creiem nosaltres que s'hauria de... Les administracions que estan fent? Les administracions estan dient aquest és un problema no personal, sinó un problema a nivell que no afecta l'administració.
És privat, no?, entre una entitat i una persona.
Dir, és un problema i crec que aquí s'hi haurien d'implicar més a tots els nivells.
Clar, diu, l'administració pot prendre aquest posicionament, però hi ha una realitat. Abans parlàvem del territori, de que hi ha la meitat dels pobles de Catalunya que no tenen caixers, però és que hi ha ciutats on hi ha barris sencers que no tenen caixers o imatges que podem tenir tots perfectament al cap, Isabel, d'oficines bancàries que estan tancades, que s'estan tancant cada vegada més per aquesta concentració que hi va haver, que han començat a ser sobreres, que amb el nou model bancari no interessen, i que aquests locals es van tancant, i resulta que feines que et feien, no? Deia ara la Montserrat, clar, que una feina que fins ara em feien ells, ara em diuen que me l'he de fer jo, i a més em cobraran. Però la feina l'haurà fet jo, no l'hauran fet a ells. No?
Sí, doncs anem cap a això i crec que evidentment ens costarà uns anys adaptar-nos a aquesta situació, però és que això ho veiem desgraciadament en banca, però també ho veiem a les administracions públiques.
Però que consti que segurament la queixa és la velocitat, és a dir, segurament la queixa no és el canvi, no és estar en contra del nou model, o no és estar en contra de la digitalització, o no és estar en contra de que la manera d'atendre les caixes hagi canviat, no? Sinó que és que hagi canviat tant de pressa que s'ha deixat de banda una sèrie de gent a la qual no s'acompanya a fer aquest procés, no? Se li ha dit, mira, això és el que hi ha i ja t'ho trobaràs.
S'està canviant molt ràpid. Nosaltres portem com 2 o 3 anys alertant i fent coses en aquest sentit i és això, doncs s'ha d'anar reaccionant. En relació a la consulta de la senyora, vull dir, clar, per una banda hem d'estar amb el que diu els contractes, però per una altra banda hem de tenir clar que l'entitat no pot dir un dia sí, un altre dia no, ara t'ajudo, ara no t'ajudo, doncs si té un telèfon de contacte, doncs que agafi força, no?, que ho faci, que es dediqui el temps que sigui necessari per acabar la gestió, que parli a la seva oficina, que l'orienten i que en qualsevol cas anem al que dèiem, no? Si no es sent suficientment atesa, pot fer una reclamació, pot fer una queixa davant del Banc d'Espanya, doncs que quedi constància de que no se li està donant
però
la cobertura
canvi, no?
Que necessita
és a dir,
com a gent gran.
Passar, no? Passar, que deia abans el Josep, no? Anava a l'oficina, els deia hi ha això i ho arreglàvem, a anar a la teva oficina i que li diguin truqui aquest número.
Hagas el mismo. Sí, és, sí. Hem arribat amb aquesta, amb aquest nivell ja, no? Que és, ja t'ho faràs. I aquí és el que ja dius, una reclamació
Banc d'Espanya. Estem parlant de... que jo crec que hi ha molts elements interessants que hem anat posant damunt de la taula amb la conversa, però hi ha una qüestió per mi que és clau, Josep, que l'ha comentada, que és el concepte d'autonomia personal. No? Que al final... tots tenim dret a poder fer les nostres gestions i a poder-les fer nosaltres. I una cosa és que no hi arribis perquè no en saps prou, diguem-ne, perquè és una qüestió molt elevada, i una altra cosa és que de cop i volta no puguis fer coses que havies fet habitualment perquè et diuen, mira, no, és que ara hem canviat la manera de fer i ja t'espavilaràs.
Sí, sí, no, és que al final arribem a situacions tan extremes com aquestes. I si vols fer una reclamació, com deia l'Isabel, reclamem al Banc d'Espanya, que no és fàcil. Els problemes, o sigui, no és agafar i omplir simplement un imprès i te l'envies. No, és molt complicat, perquè a més sempre hi ha la lletra petita, i estic convençut de que els bancs, ho diu TNA, estan totalment coberts, perquè et diuen... Bueno, no ho sé, vull dir, perquè...
No.
Diu que no, l'Isabel.
Dic que no, el que passa és que, clar, amb els serveis generals podem parlar de telefonia, tu fas la reclamació del servei d'atenció al client i et contesten a molt més. Amb els serveis bancaris això s'està acotant, però fins fa poc eren 2 mesos. Al Banc d'Espanya són 4, clar, et canses. Vull dir, la major part de les reclamacions que es comencen no arriben al final perquè trigues tant de temps en que algú et digui si el banc ho ha fet bé, que ho ha fet malament, que deixes de continuar aquest procés. Per això és el que parlàvem, de que hi ha aquesta norma que ja hauria d'estar implantada i que s'està redactant, amb el que limitarà aquest temps i farà més fàcil reclamar.
Sí, però Isabel, aquí hi ha una qüestió que jo crec que no és menor. Un pot intentar viure al marge del sistema, però de tenir un banc o una caixa no te'n pots escapar. Perquè si tens un salari, si tens una pensió, si tens una prestació, sí o sí necessites un compte corrent. Perquè l'Estat ja no paga amb talons. Ingressa en un compte corrent. I la banca està anant tota cap aquí. Per tant, en aquest sentit, hi ha una posició que és de força per part de les entitats pel simple fet de que no tens la capacitat com en un comerç. Com que no m'ha agradat el tracte, me'n vaig amb un altre. No? Vull dir, o surto... No, és que tu hi has de ser. Vulguis o no vulguis, amb una oficina bancària, la tinguis a prop o la tinguis lluny, has de tenir un compte corrent. T'agradi o no t'agradi?
Ja, bueno, sí, has de tenir un compte corrent. És molt difícil viure fora del sistema. Fa poc parlava en un programa en el que, precisament abans de la meva intervenció, es parlava de com pots estar, no?, sense banc, que és difícil. Però després hi ha un altre tema important, que les entitats se les van escabullint, no?, que és el fet de que una persona pot tenir un compte bàsic, i un compte bàsic no té comissions. El fet és que has de tenir uns ingressos limitats, unes operacions limitades, però pots tenir una compte bàsica amb una targeta de dèbit amb la banca online. I ens estem donant el cas, de fet, aquests dies, en què la gent que té accés al bo tèrmic, que està reconegut, que se'ls ha d'ingressar una petita quantitat d'aquest bo, hi ha persones que no tenen compte, perquè la seva situació està tan al límit que no tenen compte. Doncs estan intentant obrir un compte i els diuen que no, que si no porta una nòmina, una pensió, que no li obren el compte. Però és que si aquesta persona té dret a tenir una compte bàsica amb una comissió
gratuïta
mínima, i si no, en funció de la seva situació, gratuïta. Aquest servei no s'està oferint perquè a les entitats no els interessa. I això també s'ha de denunciar. I també s'ha de posar sobre la taula. Per això, com bé deia el senyor Carné, quan hem començat, està bé que estem en aquests programes i puguem parlar-ho, perquè és molt difícil que aquests temes es parlin amb els grans mitjans, perquè estan controlats per la banca.
No, ja, el que hi ha, és seguint una mica el que em deia la Isabel, és de que per no tindre comissions o comissions zero, has de tindre un ingrés de més de 300 euros, i a més que tinguis 4 o 5 rebuts domiciliats en aquest cas amb aquesta compte. Què passa? De que qui més beneficia són les entitats grans o les persones, les grans fortunes, els que tenen molts diners. Els que en tenen pocs, doncs som de segona categoria. I aquí estem molt de les persones grans. Per què? Perquè les comissions són aquestes, i el que deia el Banc d'Espanya. I un altre dels temes que no s'ha posat sobre la taula és el pagament per targetes. Actualment, amb el compte l'Aista aquest que hi ha, que... quina pregunta et fan? Vol paper? El primer que et dius, no cal. I no saps el que has pagat al final. Els has d'esperar, vull dir, que aquí som nosaltres que diem que no volem paper. I el Banc d'Espanya t'està dient fantàstic perquè no vulguis paper, perquè d'aquesta manera evitem no sé quantes tonelades de paper al cap de l'any. I és important. I agafes i dius, bueno, mira, això el Banc d'Espanya et recomana que no, que diguis que no. Però la gent hauríem de ser curosos i quan anem amb una tarja i fem el compte en l'aigua que no cal portar pin ni res, de tindre la tarja i que al final del mes o quan arribis a casa sàpigues que has anat a la carnisseria o que has anat a la polleria i que t'has gastat no sé quants diners i tindre-ho clar d'on és, però no ho solen fer. I aquest és un dels grans problemes que hi ha, aquesta sensibilització de que la gent hauria de saber per què utilitzem les targetes i com les utilitzem.
Ja que estava pensant ara, senyor Carme, que al final, ara estem parlant d'aquesta qüestió i em sembla molt interessant, però és que la gent gran s'estan trobant ara, per exemple, amb el passaport Covid, i això sí que forma part de l'administració pura i dura, perquè és una decisió del govern que calgui el certificat Covid per tot i que ens diuen el poden portar a la butxaca amb un telèfon mòbil, per tant tornem a estar en el mateix punt, o el que comentàvem, no?, abans d'aquesta conversa, que és aquesta notícia que explicàvem als mitjans de comunicació fa uns dies, que estan a punt de desaparèixer els prospectes dels medicaments. Les persones grans són qui més medicaments utilitzen i es trobaran d'aquí a 4 dies que quan obrin la caixa no hi haurà prospecte, això sí, tindran un codi QR magnífic perquè busquin el seu telèfon mòbil amb una aplicació d'escanejar codis QR, que el sàpiguen escanejar i aleshores a través del telèfon puguin consultar el prospecte d'allò que han de prendre.
Aquest és un dels grans problemes que ara s'ha posat aquesta setmana sobre la taula. De dir, si, amb la meva salut, de tindre el passaport Covid o el passaport o el certificat, quin problema hi ha? De que molta gent no sabem entrar o no sabem entrar. És complicat baixar-te el certificat. Què hem fet entitats com la nostra? Pues és fer una crida i hem cridat a nosaltres, als nostres socis, que són els casals de tota Catalunya, per dir-los, escolteu, ajudeu els qui en sàpiguin que ajudin les persones que no en saben. No tothom accedir a la meva salut és una mica complicat. Et diuen, tens de tindre...
No és la pàgina més fàcil del món mundial, ja l'hi dic ara.
Tens de tindre un codi, i aquest codi que, o sigui, ha de tindre una mayúscules, minúscules...
És que un dels problemes de la digitalització... Si hi ha la gent jove, no som capaços de recordar la quantitat de paraules de pas, de passwords i contrasenyes que has de memoritzar de tot el que tens. Jo no vull pensar per una persona gran que ja té les dificultats per gestionar tota la part tecnològica. Si a més ha de ser capaç de recordar totes les paraules de pas diferents que necessita, tenir correu electrònic, la paraula de pas al correu electrònic per recuperar aquesta contrasenya, clar, és un món...
I a més, jo crec que el tema del certificat Covid no s'ha explicat prou bé. Perquè és a dir, el necessita qui el necessita i on el necessita. Perquè moltes de les persones grans no el necessitem, el que passa per Covid, perquè possiblement anem molt poc als restaurants i per anar al supermercat o per anar al centre mèdic no el necessites. Per tant, dir, jo què he de fer? Vaig al gimnàs? No hi vaig. Vaig a la residència? Potser sí que hi vaig, que tinc algun familiar. Però el demano. Però et dona la sensació de que tothom necessitem portar el passaport Covid a la butxaca, per si acaso. I això és el que crec que no. Què estem fent nosaltres, com deia, és de dir, fer una crida de les persones que en saben una mica, ajudar els que no en saben. Perquè és l'única manera de poder arribar a que la gent, almenys ho tinguin. Perquè moltes de les persones, a més, no tenen, no estan dintre del sistema, no tenen l'accés a la meva salut. Aquí és unes altres de les formacions que estem fent nosaltres, és a dir, a les persones grans dintre de la nostra federació que fem uns cursets o unes orientacions perquè sàpiguen entrar, en aquest cas, en el passaport Covid. I el qual el QR dels medicaments, si això tira endavant, bueno, crec que potser no els llegíem els prospectes, jo crec, perquè quan desplegues un prospecte d'aquests i si vas al final de dir efectos secundarios, bueno, val més que no t'ho llegeixis perquè si no, no et prendries res. Però el fet de que no ho puguis llegir, ho vols llegir. Però al moment que tu estàs prenent 6 o 7 medicaments diferents que ho tendres, al final no sabràs on ets. I és això, no? Que tinguis un telèfon intel·ligent que puguis escanejar això. O sigui, crec que es fan coses per la gent gran, però no ho fan amb la gent gran. I per tant, aquesta és la gran... que qualsevol cosa que es pensi o que es treballi per la gent gran, que hi col·labori des del principi, que hi participi des del principi perquè puguem aportar quines són les nostres necessitats, les nostres preocupacions, perquè donin resposta a aquestes necessitats i preocupacions que tenim.
El senyor Josep Carnés, el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Elisabel Pons és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. Amb ells avui hem volgut parlar d'aquest problema gros, molt gros, amb la qual es troba molta gent en aquest país. La meitat dels pobles de Catalunya no tenen ni oficina ni caixer automàtic. La digitalització és una trava important per a molta gent gran que ni estan acostumats a moure's amb la tecnologia, ni amb les màquines, ni amb els portàtils, ni amb els telèfons mòbils, i això que cada vegada ho són més, vull dir que s'ha de tenir molt clar, cada vegada ho són més, però hi ha esforços que tampoc es poden arribar a demanar, i en definitiva és un món que avança molt de pressa i amb molta alegria després de la pandèmia, sobretot cap a la digitalització, sense tenir en compte sovint que no tothom pot anar a vegades a aquest mateix ritme, perquè d'entrada ni tan sols sabem quins drets tenim o deixem de tenir, no? en aquestes fronteres confuses. Gràcies a tots dos per haver vingut aquest matí.
Un plaer
escoltar-vos. Ràdio Estel.